notícies.com. Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
Nit d'agost, camina a poc i fes que passin 100 estius abans que surti el sol. Que l'amor aixequi un últim cop aquest parell de cors cansats al cel dels somiadors. I si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls, sempre junts. Sempre junts. Com a dir les hores i els segons, si podem morir per tornar a néixer en un petó. Quan no hi ets, et busco en el record i de tant trobar-t'hi el teu nom s'ha fet cançó. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls. Creix un desig.
Molt bon vespre i sieu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IV3 Ràdio. Ara mateix sona nit d'agost dels Catarres. I no, no m'he equivocat de dir el calendari, sinó que l'onada de calor sahariana que ens ha vengut a visitar ens té a tots com si fóssim talment agost de ple en temperatures que passen de llarg als 35 graus. Una oportunitat d'or, podríem dir, per quedar a casa tot escoltant la ràdio a la vora del ventilador, prenent la fresca al porxo amb aquest dial sintonitzat o dins la vostra cambra de tardor, com escrigué el mestre Ferreter en l'aire condicionat a les totes. Per això avui vos hem preparat un menú 5 estrelles per gaudir des de casa i que l'únic esforç que vos consumirà serà neuronal. I aquest, benvolguts oients, aquest tipus d'estímuls gairebé no fan suar. D'entrada rebrem la visita d'un matrimoni literari que escriu i conviu a quatre mans i que avui vendran a presentar-nos La forja de una rebelde, la segona aventura de Manuela Mauri, la inspectora de policia sorgida de la ploma, del Premi Planeta, Lorenzo Silva, i de la poetessa Noemí Trujillo. I a la segona part del programa celebrarem la infantil Ferreter amb dos experts en l'obra del poeta. Jordi Amat, que n'acaba de publicar una biografia, i Marina Porres, que n'ha fet una selecció dels seus millors textos en prosa. Dues propostes, quatre veus i un sol programa que sona en una nit de calor intensa i que començam ja.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Ay, yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser sentir solo amor.
Els amants de la novel·la negra tenim una cita ineludible el proper dissabte de matí a la llibreria Lluna de Ciutat, perquè es presenta La forja de una rebelde, la segona aventura policial protagonitzada per la inspectora Manuela Mauri, i que aquesta vegada l'ha manat a investigar una sèrie d'assassinats durant el confinament pandèmic que tots visquérem el 2020. Novel·la escrita a quatre mans per una parella d'escriptors que també són parella a la vida real i en la qual rellegeixen, com ja feren en l'entrega precedent, clàssics del segle XX. I és un gust ja poder saludar a Noemí Trujillo i a Lorenzo Silva. Noemí i Lorenzo, benvinguts tots dos a Obercots i Cireres.
Muy buenas.
Hola, Lorenzo, ¿com estàs?
Muy bien, muy bien.
Ara dic, un dels dos se m'ha quedat mut i dic ara no volia tenir un drama. Noemí, començaré per tu. Ara ho parlàvem. Segona aventura de Manuela Mauri. Això vol dir que aquesta primera experiència va anar bé i que la vostra relació no em va sortir gaire escaldada. Com és això d'escriure a quatre mans? Perquè t'he de confessar que és un tema que m'ha fascinat.
Sí, bueno, pues te cuento, porque a mí me gusta hablar de ello. Bueno, quizá comenzaría diciendo que Lorenzo y yo hace 10 años que escribimos a cuatro manos. No es una moda a la que nos hayamos sumado ahora, hace 10 años que lo hacemos. Lo hemos seguido haciendo porque ambos creemos que es enriquecedor para el otro este experimento literario, ¿no? De encontrar una pareja de baile con la que poder compartir tu proceso creativo, que lo que surge de ahí es un texto diferente a lo que escribiría yo sola o a lo que escribiría Lorenzo solo, que lleva a otros sitios, a otros lugares, que resulta enriquecedor para los dos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala, como todo en la vida. Necesita un diálogo previo importante, necesita mucha conversación, que el oficio de escritor es un oficio pues muy solitario, ¿no? Y cuando escribes con otra persona y tienes que contarle tu proyecto y tienes que llegar a acuerdos y tienes que decirle lo que tú quieres o no quieres hacer, pues eso genera un diálogo que te puede sorprender, que te puede gustar en unos momentos y en otros no. Tiene esa parte de conversación y luego tiene una parte de metodología a la hora de escribir, y luego tiene otra parte de poder compartir todas las experiencias del libro también cuando, una vez ya se ha publicado, una vez ya existe toda la promoción, pues con otra persona, ¿no? Y que te pasen cosas como hacer una entrevista y que los dos nos quedemos callados porque nadie sabe si va a empezar él o voy a empezar yo. Bien, pues es diferente a cuando lo haces solo.
I ara que xerres d'això de la promoció, Noemí, també és un company d'habitació que ja el tens conegut. No és el mateix que te facin compartir promoció amb una persona que no coneixes. Això també facilita molt la feina.
Sí, aunque debo aclarar que al final del día llegamos bastante cansados a la habitación.
M'ha agradat aquest detall, jo no anava per aquí, però perfecte, gràcies, perquè jo trobo que això també ajuda a entendre la vida dels escriptors. Lorenzo, ara ho parlaves a teva dona, que hi ha una part que pactau, llavors hi ha una part de tècnica, i jo repassant he vist que altres parelles que també s'han dedicat a escriure quatre mans, per exemple, clar, és que són noms un poc impronunciables, però Namaj Sohwal i en Per Waló, els que varen fer Martin Beck, o si no, en Lars Kepler, que és el pseudònim d'una parella sueca que no intentaré dir que nomen. I el que m'ha sorprès és que precisament aquestes dues parelles també fan novel·la negra, una mica com vosaltres. Què té la novel·la negra, que va tan bé quan l'escrius en parella? És a dir, un en la seva parella pot parlar de crims més tranquil·lament i això fa que sorgeixi el tema literari.
Bueno, yo creo que la novela negra al final se basa en buena medida en la construcción de los personajes, en la construcción de los personajes tanto de los investigadores, en el caso de una novela como esta, donde son ellos quienes llevan la mirada y una de los miembros del equipo, la protagonista, es también la narradora. Y por otra parte, en una investigación siempre aparece un colectivo amplio de personajes, ¿no? En esta novela, por ejemplo, pues hay personajes de diversas edades, jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Bueno, tener dos miradas y tener además una mirada masculina y una mirada femenina, creo que es útil a la hora de construir todos esos personajes y a la hora también de abordar narrativamente sus relaciones y de definir el lugar que cada uno de ellos ocupan. Bueno, durante la escritura iba a decir discutimos, más bien habría que decir conversamos mucho sobre cómo son los distintos personajes, y yo creo que esa mirada complementaria, y que además, insisto, una de esas miradas sea masculina y la otra femenina, te ayuda a perfilar mejor los personajes y por tanto a perfilar mejor la trama i també a perfilar millor la investigació.
Sí, ens centrem ja en la novel·la, en aquesta segona aventura de Manuel Amauri. Aquesta vegada, jo ho comentava a l'inici, està ambientada durant els temps de la pandèmia. La realitat més immediata també, Noemí, vos ha fet d'inspiració literària. No sé si aquesta novel·la ja la vau començar a pensar durant el confinament o ha estat una d'aquestes experiències que mos ha marcat a tots com a col·lectiu i, evidentment, un escriu d'allò que té més a mà, de la immediatesa i el tema de la pandèmia i, sobretot, d'haver d'estar tancats a casa, va ser una cosa que ens va marcar a tots moltíssim.
Sí, cuando llegó ese momento previo que comentaba antes de conversación, ¿no? De qué vamos a hacer juntos, tiene sentido que hagamos algo juntos, ¿no? Yo le pedí a Lorenzo tres cosas. Le pedí que en esa serie de homenajes que hacemos siempre a autores del siglo XX, en este caso nuestro homenaje fuera para Arturo Barea, que es el autor de La forja de un rebelde, que es el título que inspira esta segunda entrega. Le pedí que tuviéramos presente la pandemia. En ese momento no existía apenas literatura sobre la pandemia y no había novela negra sobre la pandemia. Y yo pensé que, bueno, que podía estar bien mostrar todas esas dificultades en la investigación de un crimen durante la pandemia. Es decir, que han sucedido crímenes en pandemia, han tenido que investigarse. Y bueno, los policías que han hecho esto, las personas que han investigado estos homicidios, pues son personas que han podido tener los mismos problemas que nosotros, que con los colegios cerrados y tenían niños en casa, con dificultades y problemas que hemos vivido todos, pues también les han afectado a ellos. Y mostrar este lado humano, ¿no?, de una investigación criminal en pandemia, con todas las dificultades que hemos tenido todos en el investigador, me parecía que podía ser interesante. Y la tercera petición que le hice a Lorenzo fuera que, bueno, que este segundo libro en concreto no fuera solo un homenaje a Arturo Barea, sino que fuera un homenaje a todos los libros que hemos leído durante la pandemia.
Sí, perquè hauríem de reivindicar, ara que xerrant de pandèmia, la importància que va tenir la cultura. Se varen alliberar molt de llibres, també varen mirar moltes sèries, moltes pel·lis. La música també ens va ajudar a passar-ho de qualque manera, i el que tu dius, en aquell llibre se troben molt de referents. Lorenzo, no sé si aquí, tots dos, allò que heu fet ha estat abocar els llibres que vos han acompanyat i els llibres que vos han agradat, i ha estat una manera de compartir-los amb els vostres lectors.
Sí, bueno, al final las referencias que hay en la novela están aportadas por ambos, ¿no? Y bueno, hay algo curioso aquí, ¿no? A la hora de trabajar con otra persona, pues cuando escribes con alguien, este aspecto de las referencias, a lo mejor acabas introduciendo en el libro una referencia que viene de la otra persona y que tú no habrías incluido, ¿no? Por ejemplo, pues en esta novela hay efectivamente un homenaje a libros que tanto Noemí como yo hemos leído o revisado durante el confinamiento, que en algún caso incluso hemos compartido esas lecturas, pero también, por ejemplo, hay un homenaje a Agatha Christie. Ese homenaje es más cosa de Noemí que mía, ¿no? Yo no soy, digámoslo así, un enorme partidario de Agatha Christie, ¿no? La respeto mucho como escritora, me parece que, bueno, pues que tiene una obra importante y alguien que consigue llegar a tantas personas merece un enorme respeto por mi parte, pero digamos que no es uno de mis referentes y, sin embargo, pues bueno, en la medida que ella lo aportó y además la idea sobre la que aportó esa referencia a Agatha Christie me parecía buena para la historia, yo mismo me he tenido que poner a trabajar también en cómo incorporar esas referencias y esas alusiones a una escritora que ya digo, más bien es un referente para ella, ¿no? Y eso también es interesante porque a mí me ha llevado a releer, en cierto modo, a Agatha Christie y a encontrarle unos valores que a lo mejor en mi propia lectura individual no había encontrado.
Ven a la Isla del Negro, un sitio encantador. Tenemos tantas cosas que contarnos. De 5 a 8 en casa de Jorge. Trae alcohol. He de dir que jo sí que som de Agatha Christie, i a mi aquesta referència a Diez Negritos, no? En aquesta festa on la gent anava compareixent diguéssim, una festa, l'anfitrió de la qual quedava una mica diluït a la novel·la d'Agatha Christie, a mi m'ha agradat molt. Però, Noemí, ara parlava en Lorenzo d'aquestes referències literàries que inclou en el llibre, i també vols haver creat un personatge, el de la inspectora Manuela Mauri, que també llegeix. Supos que també és una manera de canalitzar aquests gustos que teniu tots dos per la lectura i de compartir-los amb els lectors. Aquesta relació que té Manuel amb el seu fill, petit, que ha construït aquesta relació a base de lectures, i així se poden anar donant pinzellades d'obres que gràcies a la vostra novel·la la gent s'encuriosirà per descobrir altres llibres.
Sí, para mí la intertextualidad ha sido siempre muy, muy importante. Yo soy, en mi trayectoria individual, yo soy poeta, la intertextualidad está muy presente en todos mis poemas y queríamos que estuviera también presente en la serie de Manuela Mauri, como punto de partida en los homenajes que se hacen en cada libro, ¿no? El primer libro de la serie se titulaba Esto es una mujer y el homenaje fue para Primo Levi, para su novela Esto es un hombre. En este segundo libro, en principio el homenaje principal es para Arturo Barea, pero hemos dicho que hemos querido hacerlo extensivo a otra serie de autores. Y sí, hay un deseo de compartir con los lectores estas referencias, pero también hay un deseo desde el principio. Dijimos que Manuela sería una policía que lee, y esto no es algo alejado de la realidad. El otro día estuvimos visitando precisamente los grupos de homicidios de Madrid. Dos de los tres grupos estaban al frente de una mujer inspectora, y las jefas de grupo nos dijeron que eran todas con carrera universitaria y todas leían mucho. Además nos dijeron, yo cuando termino de trabajar voy a casa y leo novela negra porque además me gusta. Es decir, esta imagen de una policía que lee no es una imagen que no se ajuste a la realidad. Y también hay otro personaje en la serie que es el policía que escribe, que también tenemos muchos ejemplos dentro de la literatura negra contemporánea de policías que escriben. Es decir, que sí, existe ese deseo, però també refleja una realitat.
Tu ara parlaves d'aquestes referències en els títols de les vostres novel·les de la sèrie d'Anna Manuela Mauri. La primera, Si esto es una mujer, remet a Si cuesta un uomo, de Primo Levi, i aquesta darrera, La forja d'una rebelde, remet a Arturo Barea. Lorenzo, com ho feis per triar quin és el llibre que homenatjareu en les vostres novel·les? Crec que has dit que aquest segon, aquesta forja d'un rebelde, ha estat cosa de Noemí, però teniu una sèrie de llibres capdals que vos agraden a tots dos, i ja teniu pensada que aquesta col·lecció durarà 10 volums y ni los repartintes títulos, ¿o cómo funciona?
Bueno, tenemos muchas referencias en común y las dos referencias que hemos utilizado hasta ahora son dos libros importantes para ambos, aunque tengo que decir y tengo además que no solo contarlo sino reconocerlo, que esta idea de partir siempre de un homenaje fue inicialmente de Noemí, y que no solo en esta segunda novela donde elegimos La forja de un rebelde, sino en la primera, también la idea inicial fue de ella. Son dos ideas que yo recogí al vuelo, porque tanto la obra de Primo Levi como la de Arturo Barea me interesan mucho desde hace mucho tiempo, pero la idea inicialmente fue de ella. Tenemos ya una idea para la tercera novela y también ha partido de ella, y como me parece que es una buena idea, pues la secundo, ¿no? No sé si a partir de la cuarta intentaré tener la idea yo y competir con ella, ¿no? A ver si igualo un poco la cuenta, pero vamos, por ahora las ideas respecto de ese homenaje principal están partiendo de ella, y a mí me están pareciendo muy bien porque, bueno, partimos siempre de una historia criminal en la que nos solemos inspirar en un crimen real. Tanto en la primera novela como en esta nos inspiramos en sendos crímenes reales, en esta segunda novela en un crimen real, un doble homicidio que hubo durante el confinamiento, y bueno, pues a partir de ahí nos ponemos a pensar, y estas dos veces la buena idea se le ha ocurrido a ella, a ver si, ya digo, a partir de la cuarta se me ocurre a mí antes.
Queda apuntat esto. Casi los historiadores de la literatura hauran de prendre nota d'aquesta entrevista per saber a quin corresponde cada cosa a l'hora de fabricar, a l'hora d'escriure aquestes novel·les. Per cert, en aquesta segona entrega de les aventures de Manuela Mauri, la vida familiar de l'inspectora la sobrepassa pels esdeveniments, també, perquè, clar, en pandèmia tot ho va magnificar una mica tot. No sé si hi ha part de la vostra vida real abocada en aquest sobrepassats per la pandèmia. Noemi, no sé si vosaltres que esteu casats en segones núpcies, teniu fills d'altres matrimonis, també teniu fills en comú. A mi, jo, és que sempre que penso en sos Silva Trujillo, veig una mica la família d'Arrel, aquesta de sa sèrie, m'imagino una cosa així, una casa grossa, amb molt de nins. No sé si va ser fàcil sa pandèmia viure-la en comunitat, i això és una mica allò que heu explicat a través de sa inspectora Mauri.
Bueno, a ver, voy a precisar un poco. Desde que comenzamos la serie de Manuela Mauri, yo tenía claro que me interesaba esos crímenes reales de los que íbamos a partir, aunque quiero aclarar que no hacemos true crime. Nosotros nos inspiramos en un crimen real, pero es una inspiración libre, cambiamos muchas cosas. Eso es una parte de la novela, y la otra parte de la novela pues es el personaje. ¿Qué le pasa al personaje, no? Ella es policía, ella es madre, ella es mujer, y esa dimensión humana de su familia pues también me interesaba mucho. ¿Por qué? Pues porque parece que hay yo tenía interés en contar también esa pequeña épica de las cosas pequeñas, ¿no? Que parece que siempre en las películas o en las novelas tenemos que contar grandes historias, y a mí pues me interesaba ese relato de las pequeñas cosas de cada día, de las pequeñas cosas de la maternidad, de las pequeñas dificultades de conciliar tu vida personal con tu trabajo. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una niña de 9 años, y para poder hacer esta entrevista hasta ahora he tenido que darle un libro y decirle, por favor, quédate aquí sentadita leyendo un rato para que mamá pueda trabajar, y confío en que aguante media hora leyendo, ¿no? Se está portando muy bien. Pues esas pequeñas dificultades de conciliar tu vida personal con tu vida profesional me interesan mucho, y creo que pueden ser interesantes también traspasarlas a la literatura. Dicho eso, la familia que tiene Manuela Mauri no es la nuestra. Ella está separada, tiene 2 hijos, yo tengo 2 hijas. Las edades de los hijos de Manuela son parecidas a las de mis hijos, pero ella no soy yo. Gracias a Manuela yo puedo abordar en la literatura temas que me interesan. Me interesaba contar, ya estaba en el primer libro, esa dificultad de conciliar vida personal y vida profesional, y en este segundo le añadimos la dificultad extra añadida que significó la pandemia, con colegios cerrados, con institutos cerrados, con universidades cerradas, que ya casi se nos ha olvidado lo que fue, ¿no? Pero fue un impacto muy gordo, porque hemos sido la única generación de padres que, además de esa doble conciliación, se nos ha pedido una triple conciliación, y durante mucho tiempo tuvimos que hacer también de profesores de nuestros hijos, ¿no? Eso era lo que a mí me apetecía que contar en el libro.
Queda apuntat i queda precisat. Per cert, Lorenzo, tu no és el primer o la primera detectiu que crees. Tu tens la sèrie Baby Laqua y Chamorro, que ja has escrit molt de llibres, t'ha donat molt de premis, i també ha viscut diverses adaptacions cinematogràfiques. No sé si ara que hi ha tantes plataformes, que tenim Netflix, Amazon, i que tothom està cercant històries, no sé si vos agradaria, ara que hi ha tanta varietat, que la vostra detectiu tingués també vida al cel·luloide. I en cas que Lorenzo te fes il·lusió, després li demanaré a Noemí, quina actriu vos agradaria que fes de Manuela Mauri?
Bueno, una pregunta difícil de responder.
Lorenzo, este no es el programa de las preguntas fáciles. Ho dic perquè...
Sí. A ver, la primera parte respecto de que se adapte, bueno, yo no tengo ninguna objeción. Quizás sí tengo alguna duda respecto de que las plataformas que en este momento operan en España estén buscando historias como esta, ¿no? De hecho, bueno, creo que lo podemos contar, no es ningún secreto. Llegó a haber una oferta para hacer un proyecto llegamos a desarrollar un proyecto de serie de televisión, incluso con un capítulo piloto escrito, una plataforma. Estuvimos en conversaciones muy avanzadas para hacerlo con la primera novela de Manuel Mauri, pero al final, pues bueno, lo que nos vinieron a decir es que la historia les parecía muy dura y que estaban buscando cosas un poco más amables, un poco más, bueno, pues para un público más joven, y bueno, pues ya está, es su negocio, ellos saben y saben lo que buscan y saben lo que su público demanda, con lo que de momento pues no parece ser Manuela, ¿no?, un objeto de deseo de esas plataformas. Pero si algún día alguien cambiara de opinión y estuvieran abiertos a hacer otro tipo de ficción criminal, un poco más comprometida, y me atrevo a decirlo con un poco de maldad, un poco más adulta, pues bueno, pues ya está, los derechos de la novela están libres y lo escucharemos y lo negociaremos. A partir de ahí, ¿escoger una actriz? Bueno, pues esa es la pregunta difícil, porque... Y la pregunta difícil para el autor, yo no sé, Noemí, qué te dirá, pero claro, yo tengo en mi cabeza una imagen mental de Manuela que no es nadie, que no es absolutamente nadie, no veo ninguna actriz que la pueda representar, ¿no? A mí me ha pasado con Bevilacqua. Bevilacqua lo han interpretado hasta la fecha 3 actores diferentes. Y los 3 lo han hecho, bueno, pues cada uno lo mejor que ha podido, y no son malos actores. Kiko Gutiérrez, Roberto Enríquez, y están bien, pero ninguno de ellos es el Bevilacqua que yo tengo en la cabeza. Y es que probablemente ningún actor puede llegar a ser el personaje de ficción que tú tienes en la cabeza.
A mi no sé si tu en tens qualcuna de triu en el cap que t'agradàs, si qualque dia cristal·litza aquest projecte.
Bueno, no, es que no suelo pensar en ellos. Y si me gustaría que existiera una adaptación al cine, pues sí, claro que me gustaría. Lo que ocurre es que, bueno, como ha contado Lorenzo, ya dimos pasos en ese sentido y nosotros trabajamos con una ambición literaria y trabajamos con el deseo de dar a los personajes de una dimensión humana. Manuela Mauri no es una inspectora que está pegando tiros todo el rato. Eso hace que la adaptación al guión o al audiovisual sea complicada, que a lo mejor esta pequeña épica de las cosas de día a día que te he contado funciona bien en el papel o permite el espacio de contarlo en el papel, pero a lo mejor al paso a la imagen quizá, pues bueno, pues sería una serie en otra línea o más complicada quizá de hacer que otras que se producen más fácilmente. Y por esta dificultad pues no he pensado yo en ninguna actriz. Quizá por la endogamia del cine español, a mí me gustaría que fuera una actriz de teatro, aunque bueno, pues que no fuera quizá una actriz muy conocida del cine, pero que fuera una buena actriz de teatro y que fuera creíble, que Manuela no va de uniforme, pero si en algún momento lleva el uniforme puesto, pues que yo me crea que es una inspectora de homicidios, pero no tengo ningún nombre en la cabeza.
I doncs res, me quedaré amb les ganes de saber quina cara li posen els autors a Manuela Mauri, i hauré d'esperar si aquesta sèrie o aquesta pel·li s'arriba a fer. He començat dient-ho i acabarem també recordant aquesta cita que teniu aquest dissabte a les 12 a la llibreria Lluna. Quina ha estat, Lorenzo, la recepció que ha tingut aquesta segona aventura? Quin ha estat els inputs, el feedback que heu rebut dels vostres lectors?
Bueno, la verdad es que muy, muy alentadores, ¿no? La verdad, como comento alguna vez con Noemí, aunque tanto ella como yo tenemos un cierto camino recorrido en solitario, cuando aunas esfuerzos y creas un personaje nuevo y además lo haces entre dos personas, pues casi es como si fuera un escritor que está empezando, ¿no? En este trabajo conjunto somos principiantes, ¿no? Y estamos dando los primeros pasos y estamos intentando hacer creíble ese personaje ante los lectores. La primera novela tuvo una respuesta muy buena, la verdad, y esta segunda también la está teniendo, y algo que a mí me está animando especialmente es que está reactivando o reavivando las ventas de la primera. Eso quiere decir que la segunda novela está sirviendo para que descubran al personaje lectores que además se sienten interesados por recorrer sus andanzas desde el principio. Así que bueno, con ese respaldo pues trataremos de seguir construyéndola y de consolidarla, ¿no? Yo tengo, como mencionabas antes, esa experiencia con otros investigadores con los que llevo trabajando 25 años ya, más de 25 años, Y bueno, el tiempo los va enriqueciendo, los va completando y te permite, por lo menos en ese caso me ha permitido, ir ampliando la base de lectores. De momento, las sensaciones con Manuela son buenas, a ver si siguen así.
No, i a més, Lorenzo, Noemi, ja que aquesta segona novel·la convida a rellegir o redescobrir La forja d'un rebelde, quan fa seu el tercer volum, podrà ser com la trilogia d'en Barea, i això, a l'hora de vendre el màrqueting dins d'una caseta, jo ho veig fantàstic. És a dir, jo aquí veo negocio. Les coses com són. Tu que dius que cada novel·la ajuda que se redescobreixin les novel·les anteriors, quan t'arribi la tercera, que jo estic convençut que arribarà, serà una molt bona manera de que la gent tiri de memòria de Manuela Mauri. I de Noemi Trujillo, de Lorenzo Silva, moltes gràcies a tots dos. I res, que vaya bien aquesta cita que teniu es dissabte a les 12 a la Llibreria Lluna. I res, mos veiem allà perquè vendré, perquè m'afirmeu el llibre.
Pues muchas gracias, muchas gracias a vosaltres.
Muchísimas gracias, nos vemos allí en la presentación. Muchas gracias, un abrazo.
Una abraçada molt forta fins dissabte. I ara, arribat el moment de fer una aturadeta musical. En tornar, ja tindrem en connexió el filòleg i escriptor Jordi Amat i també la filòloga, crítica literària i llibretera Marina Porres, en qui celebrarem el centenari del naixement del poeta de Reus, Gabriel Ferrater. Tantes és mesclades, han fet que mesclars obertes i tancades, i a vegades passa, perquè la llengua se contamina, la vida és així. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook d'aquest programa, també el Twitter, en l'adreça UbercotsIV3, amb su hashtag UbercotsICireresIV3. Però si voleu enviar un missatge de WhatsApp, també tenim número, perquè en aquesta ràdio hi ha de tot. 646-934-501. Repetirem, 646-934-501. I si no, el telèfon de participació directa, i a l'altre costat del fil d'aquest telèfon trobareu una lota agudíssima, que és Naina Núñez. Si marcau, és 971-139-00. Repetim, 971-139-00. Aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible, Naina Núñez a la producció, el Lluís Fortesa al control tècnic i en Xisco Nadal a la direcció i presentació. Ara deixam que Llueva sobre Mojado, que ja l'estau escoltant, un duet escrit a quatre mans també con les novel·les de Silva i Trujillo per Fito Páez i Joaquín Sabina. I tot d'una tornam amb més Ubercots, més cireres i l'obra de Gabriel Ferrater. Mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer. Denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Cosas de enamorados. Bla, 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 bla. El dormitorio era un vagón de soldados.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IV3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'Eclèctic, de dilluns a dijous i de 10 a 11 del vespre, amb Ferran Pereira.
Aquest dimecres, a les 9 i mitja del vespre, Jaén, Palma Futsal. Després de l'èpica remuntada davant el Rivera Navarra, el Palma Futsal disputa les semifinals pel títol de Lliga. Res és impossible i així ho ha demostrat el conjunt palmesà. Acompanya el Palma Futsal cap a la final amb IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Andratx 89.2. Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules, uau, 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 uau. Els diccionaris són plens de paraules gratis i certes, paraules d'amor senzilles i tendres. Ella tenia dues llunes en tota sa cara, les obria i les tancava.
A l'Antònia Font els sobraven paraules, però el protagonista de Cara Vot Xerrarem tenia l'habilitat de trobar la paraula justa per a cada vers. Enguany es celebra el centenari del naixement del poeta reusenc Gabriel Ferrater, peça capdalt de la poesia catalana contemporània. I aquesta efemèride s'ha celebrat en la publicació de diverses obres sobre la seva poesia i també sobre la seva vida. Per això han convidat a dos filòlegs, Jordi Amat i Marina Porres, autors respectivament de Vèncer la por, vida de Gabriel Ferrater, una biografia sobre l'autor i Donar nous als nens, una compilació de textos en prosa de l'autor d'In Memoriam. I ara ja els volen saludar perquè allò que ens ve de gust es poder recordar una mica la figura de Ferrater aquí a Ibera Ràdio. Lluís, Marina, benvingut tots dos.
Hola, com anem?
Hola, què tal?
Encantat de saludar-vos. Com que estau una cada punta de món, com jo que estic aquí des de Mallorca, des de Balears, aniré dient els noms i així no crearem silencis a la ràdio. Començaré per en Jordi. Jordi, per encetar conversa, quina nota posaries a l'atenció que s'ha dedicat en aquest inici de la celebració de l'any Ferrater? Anant per bon camí, a l'hora de reivindicar el poeta?
Sobre 10, és sobre 10.
Bé, si tu vols sobre 1.000, tu ara comandes.
Va, doncs ho farem sobre 1.000. Jo crec que estem en un 850. Diria que hi ha una quantitat enorme de gent amb ganes de fer activitats, hi ha obres de teatre, hi ha una mena de trivial que funciona a internet, hi ha assajos que parlen de l'obra de Ferrater, s'han publicat poesies seves. Si tots els centenaris fossin com aquests, em sembla que vaja, que potser 875.
M'agrada, un 875 és gairebé fragança, excel·lent. Marina, no sé si tu ets tan, estàs tan cofoia com en Jordi, en com s'ha encetat aquest any Ferrater.
Sí, no, m'ha agradat molt això de les dècimes, però sí, coincideixo amb la nota i amb la valoració, perquè la veritat és que és això que deia el Jordi, si tots els centenaris fossin com aquests, tots els homenatjats podrien estar molt contents.
Jo he de dir que és un poeta que vaig descobrir a la facultat, a les classes de poesia, però clar, jo també vaig estudiar filologia catalana al seu moment.
On vas estudiar?
A la UIB, aquí a la facultat de les Illes Balears. I jo allò que vos volia demanar, clar, a mi, jo, gràcies a passar per les classes, vaig descobrir El Mutilat, Posseït, Cambra de Tardor, In Memoriam, una mica sobre assagística de Ferrater, però clar, jo en el meu voltant, a mi a l'institut, quan jo feia classes de literatura catalana, és un autor que no mos presentaren. Marina, ara començaré per tu. Penses que és un autor conegut i prou reivindicat? En Jordi li ha posat aquest 875, però estan parlant d'un any d'homenatge. Però fins ara, és un autor que li han fet prou cas? O ha quedat com un nom famós o com una peça angular, però poc llegida i sobretot poc rescatada?
Jo crec que com a poeta està bastant consolidat, diguéssim, en el cànon de literatura catalana del segle XX, i em sembla que qui més qui menys, o sigui, almenys per la meva experiència, no, de fer un batxillerat humanístic, d'alguna manera, sempre que fas literatura catalana contemporània, Ferrater toca, i potser no tant a l'ESO i així, però i ja quan entres a filologia, jo crec que sí que és bastant indiscutit, em sembla.
No, filologia sí, però clar, són estudis superiors. Jo és que, per la meva experiència, jo vaig fer literatura catalana tant a tercer com a cou, i a mi, jo no vaig llegir ni un poema de Ferrater. Per això m'agrada tant quan el vaig descobrir. Jordi, tu has fet aquesta biografia, de ser que parlarem ara, aquesta Vèncer la por, vida de Gabriel Ferrater, i no sé si a tu t'agrada aquesta llegenda negra que sempre en revolta Ferrater, que són aquestes dades que tothom te dona, el poeta alcohòlic i suïcida, però clar, gràcies en el teu llibre, a la teva biografia, descobrint que Ferrater era molt més.
Bé, Ferreter va ser poeta, va ser alcohòlic i es va suïcidar. Això és un, és un, és un fet, en, el, en els tres casos. El que em sembla que si expliquéssim només la trajectòria del personatge, obsedits amb cada una d'aquestes qüestions, no l'entendríem en la seva complexitat. És a dir, Ferreter va ser aquestes coses, va ser un crític excel·lent, va ser un senyor que va estimar, va ser el fill d'una burgesia, va ser un home interessat per múltiples dimensions de la vida intel·lectual del seu temps, va tenir amistats, es va cartejar amb gent molt interessant i, per tant, la suma de peces és la que a mi em sembla que permet veure la profunditat intel·lectual del, de l'individu. Jo crec que és gairebé com un ésser literari en ell mateix, i a mi el que m'ha interessat és veure com aquesta excel·lència estava en tensió amb una intimitat molt elaborada i molt complexa, amb moments de felicitat i amb molts moments d'angoixa. I em sembla que és quan poses les llums i obres de, ombres del personatge, que es fa més interessant perquè és més real.
Marina, tu ets autora de Donar nous als nens, una antologia que has publicat en Coma Negra, a la qual has fet la selecció i el pròleg dels textos en prosa de Gabriel Ferreter. Clar, el coneixem molt com a poeta, però no tant com a prosista, perquè ell el que sí que era un gran crític literari, un home que tenia una cultura vastíssima i que, sobretot, va ser un gran lector. Que això no sempre és allò que se presenta de Gabriel Ferreter. Però tu, en el teu llibre, comentes que l'has llegit a partir dels diaris de Gil de Viedma, que eren amics, i també de les memòries que va publicar Carlos Barral. Però comentes que ningú s'ha aturat a contrastar el que veiem, allò que ens han mostrat aquests dos amics seus, en la resta de materials que hi ha a l'abast de Gabriel Ferreter. Tu creus que ses amistats, no sé si conscientment o no, han distorsionat el mite o la dimensió d'en Gabriel Ferreter?
Bé, sí, dues coses. O sigui, la primera cosa que deies, jo sí que crec que era molt important, no? I el sentit del llibre és aquest, a posar en valor com tota la feina del Ferreter, intel·lectual, crític cultural, sobretot, com has dit, i sobretot lector, perquè sí que és veritat que com a poeta està allò molt consolidat, però que no el tenim al cànon com a un gran intel·lectual català del segle XX, que el que és el que sens dubte és. I pel que fa a les seves amistats, sí que és veritat que ell va viure en un context molt complicat, amb uns anys, diguéssim, amb un sistema cultural que tenia uns equilibris i uns laberints una mica complexos, i que en algun cas, com sempre passa, quan la gent s'ajunta doncs, amb amistats tan carismàtiques i tan característiques com la d'aquests dos, sí que és veritat que la figura potser ha quedat una mica caricaturitzada o una mica massa vista a partir dels ulls, per exemple, d'aquests dos i en canvi no tant pels ulls d'altres, no?
Jordi, a mi quan vam presentar Ferreter sempre deien que era un home enamoradís i que ell necessitava agradar. Era com el vam presentar a mi. Clar, i a mi el que em sorprèn, llegint els teus llibres que tantem, que ell fins als 40 anys més o manco no va tenir cap parella seriosa, que és quan, quan expliques en el teu llibre la relació sentimental que va tenir en Helena Valentí. Quina va ser la relació que va tenir Ferreter amb aquesta sentimentalitat? Perquè després, a la seva poesia, ell en defuig. No vol ser un poeta romàntic en aquest sentit.
Jo crec que no vol ser un poeta romàntic ensucrat, però em sembla que és dels poetes catalans, o almenys dels que jo em sento més fascinat per la manera com parla de l'amor i del desig dels poetes que escriuen en la meva llengua i, per tant, amb els que em transmeten el sentiment d'una manera més directa a la vena, eh? El que és curiós del cas de Ferreter, i això ho sabíem a mitges, és que la reflexió que fa, la lectura que fa per comprendre com funcionem els homes quan estimem a les dones i com la dinàmica del desig, com s'imposa el cos en les nostres vides, ell aquesta reflexió la fa abans de tenir una relació d'amor-corresposta. Tenia una vida sexual com la que havien tingut molts dels seus contemporanis, que és el seu germà Joan, que diu que és una, que té una manera de viure-la brutal, però una relació d'amor-corresposta, malgrat que la busca, i ara tenim la correspondència amb la primera dona de la qual s'enamora, que és la que activa, és a dir, l'anècdota que activa l'escriptura de poesia, que és amb la una de les germanes Rocha, amb la Cateta Rocha, com li deien. Hi ha part d'aquesta correspondència que desconeixíem i ara l'hem llegida, i ella ja, aquesta noia, ja l'any 56 es preocupa per si veu massa o seu, per si veu poc, però sí que la primera relació satisfactòria és des de l'estiu de l'any 61, sabem el dia exacte, amb Helena Valentí, que era una estudiant de filologia també, companya de curs d'un mallorquí extraordinari que era l'historiador Miquel Barceló, aleshores més poeta que historiador, i que amb ell té una relació plenament satisfactòria, i de fet jo sempre he tendit a pensar que és la relació nuclear a partir de la qual ella entendrà que vol que la seva vida íntima sigui. I tot allò que havia pensat sobre el desig pot experimentar-ho amb la relació d'Helena Valentí, i és aquella relació la que motiva la majoria dels poemes del seu tercer llibre, que és Teoria dels cossos, que a mi em sembla una obra extraordinària. Estan bastant pautades aquestes relacions, pel que sabem, és a dir, hi ha aquesta noia que no li fa cas, hi ha Helena Valentí, amb qui amb alts i baixos gairebé està 2 anys, i després hi ha la Jill Jarrell, amb qui es casarà, que ho sabíem naturalment, el que no sabíem era la intensitat d'aquesta relació, i ara també a través de la correspondència que es van creuar tots dos, les cartes i els telegrames, podem saber el fervor amb el que viu en l'inici de la relació i, sobretot, com es va deteriorant i, d'alguna manera, canvia la versió que havia construït el seu germà Joan en la correspondència que es van creuar els dos germans, i aquí queda clar, a mi em sembla, que el problema, com va dir una altra de les persones que orbiten en aquell món que és Carme Balcells, que és que els pares d'aquesta senyora, que és una senyora que està a la mar de bé, que és una poeta i que està viva i que viu al Midwest dels Estats Units, van intentar salvar-la de la deriva de l'alcohol de Gabriel Ferrater, i per tant ells van conviure poc, i després hi ha la relació amb Marta Pessarrodona, que és de fet amb qui la dona amb qui tindrà una relació temporalment més llarga.
Clar, tu deies que Ferrater sí que és un poeta que parla de l'amor, però no en amor ensucrat. Clar, jo, un dels poemes que més m'ha agradat de sempre és del Mutilat, quan diuen allò de no tornar al cafè, que és fet per esperar-te.
Sí.
Gran vers aquest de vendran mesos amb berra, serà lluny de les taules de marbre on et servien les ostres i el vi blanc. I en els dies de pluja no mirarà l'escola.
Estàs llegint o estàs recitant?
Faig un mix. No, el tinc aquí davant. Jo és que per exemple, ara mateix estàu fent riure a una molt mala persona que ha a l'equip d'aquest programa, que és Naina Núñez, perquè jo fa una bona estona que estic recitant Ferrater per la ràdio, per Ivetra Ràdio, fa una estona que estic repetint allò de calenta el món, calenta el món, calentes les hores que se'n van de pressa, que és un vers que m'afascina. I la meva productora, quan jo arribava cap aquí, m'ha dit, Xisco, t'estàs repetint. I clar, ara he volgut ampliar els versos, perquè a mi el Mutilat és un dels poemes que més m'agrada, i ara l'estava llegint, he de reconèixer que llegia. Però bé, no obrirà més els llibres que li han parlat de tu, ignorarà què diuen quan no parlen de tu. Jo he de dir que sempre he volgut tenir una parella, un nòvio, un homo, que m'escrigués com escrivia Ferrater. Ara per ara no ho he aconseguit, i el meu homo no és poeta, per tant crec que haurà de quedar la cosa...
Està complicat.
Ho serà. Que per cert, Ferrater, en el llibre de l'antologia de la Marina Porres, a mi allò que m'ha fascinat és com era de bon entrevistat, perquè tu aquí tens un parell mallorquí d'entrevistes que reprodueixes en el teu llibre, i és allò que podrien dir una persona de resposta ràpida, i que jo estic convençut que si continuàs viu hagués estat el rei de moltes tertúlies.
Sí, no sé si hagués agradat gaire a tothom, però sí que és veritat que a mi a l'hora de plegar els textos al llibre em va fer molta il·lusió que hi poguessin ser totes aquestes entrevistes, perquè a mi em van impactar molt quan les vaig llegir per primera vegada, perquè realment sembla un senyor que té el cervell, no?, superestructurat, les idees claríssimes, i que a més sap sempre què contestar amb la gràcia justa, i crec que... Sí, que Ferrater tenia aquest vessant, no?, de seductor, que realment li encantava, doncs, xerrar i enganxar la gent amb la paraula i amb la conversa, i a les entrevistes són un gran exemple d'això, és a dir, és molt, molt, molt fi, i a més que és un gran lloc per veure també, no?, l'abast de la seva intel·ligència, i com amb ell ja li poden preguntar una cosa que s'escapa sempre per on vol, i ho fa molt bé.
No, i
demano el torn, tinc el torn?
Sí, per favor, faltaria més. Com en 10 voltos en aquesta entrevista, Jordi, Marina, si voleu interrompre, jo no són ningú.
Jo crec que la Marina, en el seu llibre, no sé si l'acull una de les dues entrevistes que li fa el Baltasar Porcel, que la primera és la que publica...
Sí, les dues,
no,
em sembla. Sí.
El 67 o el 68, i l'última és la que surt pòstum a Serrador. Jo la primera la trobo intel·ligentíssima per com la construeix el Porcel, que era un entrevistador magnífic, eh? Vull que ho construeix com una peça literària, se'l troba als ferrocarrils i li diu... I ja comencen a parlar de la beguda i el passeja pels bars. I el meu gran dubte és aquesta segona entrevista, que ha estat canònica a l'hora de traçar la biografia, perquè és una entrevista retrospectiva, que és que, clar, no sabem, o sigui, el Porcel no, no hi va parlar per entrevistar-lo, és una entrevista que munta després de la mort de Ferreter. I moltes de les coses que diu després, en bona mesura, han estat desmentides quan s'han contrastat amb els fets que hi deia, sobretot sobre la seva infantesa i joventut. I sempre tinc dubtes, el que passa és que el Porcel és tan bo, et marca els vols que vulguis. Llavors hi ha una altra entrevista que la Marina també reprodueix íntegra, que no sabem exactament quan li van fer, però que li va fer un amic del seu germà, el Joan Ferreter, que és amb un professor italià. Que és una entrevista molt, on és especialment contundent. I el que, remenant els papers, va ser fascinant tenir la carta que aquest individu li envia a Joan Ferreter just després de la mort de Gabriel Ferreter, després del suïcidi, on li explica com va anar l'entrevista. I llavors és l'entrevista al pis on Ferreter es va suïcidar, a Sant Cugat, que fa pocs mesos hi van posar una placa, i llavors aquest senyor que es deia Roberto Ruperto, un nom així, li diu al seu amic Joan Ferreter: escolta, em vaig parlar amb el teu germà i jo estava molt inquiet perquè veia que gairebé no s'aguantava dret. I malgrat que no s'aguantava dret, estava sent enormement lúcid. I em va insistir per acompanyar-me del pis a l'estació dels ferrocarrils, que està res, a mig quilòmetre, i mentre anava caminant, pensava, li deia aquest senyor italià al Joan Ferreter, he estat amb Robert Lowell, aquest senyor no durarà. És impossible que algú que ha entrat en una espiral de veure amb tanta intensitat i que malgrat això, però concebi la lucidesa, i jo veig que físicament està tan deteriorat, pugui durar. I és exactament això el que, al cap d'un temps, quan Ferreter decideix suïcidar-se, és el que li explica en una carta, que és molt interessant, perquè diguéssim, tenim el making-of d'aquesta entrevista, que és una de les més significatives que li van fer.
I com a crític, una de les coses que jo destacaria de Ferreter, que sobretot Marina, a través del teu llibre Sabou, en els seus textos, podríem dir com a assagista, és que ell fa una cosa que poques vegades la gent sol fer, i és partir de la literatura catalana per fer el cànon. És a dir, ell volia que la literatura del seu país, en aquest sentit, tingués categoria de literatura universal, i la compara directament amb sos clàssics. Un home que coneixia Pla, que havia llegit Ausiàs March, que fins i tot comença el llibre d'en Jordi Amat el dia de sa mort de Riba. És a dir, un home que coneixia molt bé la literatura catalana i que allò que a ell li interessava era comparar-la amb sos clàssics sense passar per la literatura espanyola, que és allò que sovint se sol fer.
És un gest que és el que impacta realment quan llegeixes la seva crítica literària, no? O sigui, la capacitat de muntar un cànon a partir d'absolutament tot el que havia llegit. I llavors és un cànon jeràrquic que és això, doncs, no encasella les obres per llengües o per procedència, sinó que està tota l'estona fent xocar el text amb el text, i llavors per això et troba doncs, referències i coses creuades tan fascinants, no? Realment és com, o sigui, que s'avança molt a les teories de la literatura comparada, és a dir, el gest de la literatura comparada, que és precisament aquest de no distingir, diguéssim, el que fa més aviat la filologia, no? Ell el fa d'una manera natural, o sigui, producte de, bàsicament, la seva com intel·ligència i la seva lucidesa, de dir, és que no hem de tenir barems diferents, és a dir, quin sentit té posar els autors catalans en un calaix diferent que la resta d'autors del món, no?, que és obvi.
Jordi, una cosa que també m'ha sorprès en la lectura del teu llibre és que, clar, ell venia d'una família burgesa de Reus, tot i que se varen arruïnar, son pare també es va suïcidar, i la precarietat econòmica és una cosa que el va acompanyar tota sa vida. Fins i tot hi ha aquesta anècdota que un dia que tornaven en Gil de Viedma de Farra, que li diu: m'he de vendre o m'he de desfer dels meus llibres.
Sí, fa patir molt. Ell, digues, en alguna d'aquestes entrevistes, ell parla de la importància dels diners. Quan parlem del sistema literari, moltes vegades aquest és un factor que no tenim en compte, i em sembla que això parla molt sovint de la nostra ingenuïtat a l'hora de comprendre com està fet el món. De com està fet el món era una expressió que li feia molta gràcia al Joan Ferreter. Llavors, clar, algú que ha viscut en un context d'enorme comoditat burgesa i que la perd, que és el seu cas, això que vaja, a ningú li fa il·lusió viure, però li dona una perspectiva molt interessant per saber quina és la importància dels diners per la comoditat i pel confort amb el que et poden donar. I llavors el contrast entre saber que és tenir una vida confortable i constatar diàriament que entre fer una traducció, escriure un informe de lectura o un article per una enciclopèdia, tot això vas molt apurat i que has de seguir vivint a casa la teva mare i que aniràs aquella nit de farra amb els amics i que hauràs de tornar i que et passarà el que explica el Jaime Gil amb el dietari, és un motiu de preocupació molt fort que jo vaig trobar concretat amb una mena de documentació molt peculiar, que naturalment no esperava trobar, que eren les lletres que li enviava sistemàticament una llibreria de Barcelona on ell comprava els llibres d'importació. I aquella gent estan desesperats perquè el pàjaro no paga. I passen els mesos i el gerent no sap com dir-li que pagui d'una vegada i a partir d'aquell moment, durant cada mes, li van enviant una lletra cada pagada 1.000 pessetes. I ell no té una feina fixa. I això ho viu amb enorme preocupació. De manera que quan li encarregaven una traducció no la volia acabar cobrar quan l'acabava, sinó quan entregava un capítol demanava tant. Quan entregava un article demanava tant. I això està apuntat en les seves agendes, avui 300, avui 400. Perquè estava tan apurat com això.
Idò, històries de la història de Gabriel Ferreter, que trobarem a dos llibres que jo vos recomano, que és el que ha publicat Edicions 62, d'en Jordi Amat, Vèncer la por, Vida de Gabriel Ferreter, i després aquest Donar nous al nens, l'antologia que s'ha encarregat de seleccionar i prologar a Marina Porres. Amb ell dos han fet el nostre petit homenatge en aquest any Ferreter, el gran poeta de Reus, que jo recomano a Joan que el llegeixi, i sobretot que recuperi aquests dos llibres, que ara se poden trobar a llibreries i que serà fàcil. Marina, Jordi, moltes gràcies per aquesta estoneta de Ferreter a Ivetra Ràdio.
Encantat.
Una a vosaltres.
Fins aviat, adeu. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Aina Núñez, a en Lluís Fortesa, per la feina que han fet. Llavors us passa companyia. Partim en companyia de Silvia Pérez Cruz, no perquè ara sonaran els pitos, que veig que el Lluís ja me la davalla, per tant només me queda dir-vos que veuràs per aquí una setmana. Seu feliços. Adeu.